guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us parlarem d'un fenomen, anirem cap a l'alta muntanya.
Som-hi.
A parlar d'un fenomen que podríem dir que està de moda, entre cometes, perquè se n'ha parlat molt els últims mesos i les últimes setmanes, que és el fenomen del torb.
El torb, i tant. Se n'ha parlat molt per la pel·lícula Balandrau, eh?
Ah, exacte, per aquesta pel·lícula de Balandrau ben salvatge, alhora que la pel·lícula, hem de dir, que està basada en el documental de Balandrau, Infern glaçat, i en el llibre d'en Jordi Cruz de Tres nits de torb i un cap d'any. I entrarem després en aquest episodi, concretament en l'episodi del Balandrau, però primer voldríem explicar ben bé de què es tracta això del torb, aquesta paraula.
Doncs som-hi.
Mira, el torb és un fenomen violent que es produeix en situacions de vent molt intens a alta muntanya i quan la superfície, el sòl, es troba innivada, es troba amb neu, coberta de neu. El vent pot assolir ratxes de més de 130-150 km per hora, aixeca la neu, redueix del tot la visibilitat, fa augmentar el perill de llaus perquè la converteix en més inestable i normalment també va acompanyat de temperatures molt baixes i sensació de fred molt alta, el que suposa per al muntanyenc un risc d'hipotèrmia molt elevat.
Per tant, és una situació molt extrema.
És una situació molt extrema, és una situació meteorològica de perill, evidentment, situació molt extrema, que l'alta muntanya encara es fa més perquè hem de jugar amb això, tant amb la desorientació, amb la hipotèrmia, amb el risc de llaus, amb risc de caiguda, si no veus absolutament res, doncs a alta muntanya això és molt perillós. El torb, aquest fenomen del torb, aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, hem de dir que és un fenomen que passa a totes les grans serralades del món mundial, eh? No és una cosa limitada d'aquí. De fet, el torb en castellà es diu la ventisca.
Ventisca? És molt diferent el nom.
Sí, és molt diferent. Però parlant d'aquí, parlant de Catalunya i del Pirineu català, el torb va associat la majoria de vegades a situacions de nord i nord-est, és a dir, a tramuntanes. Vale? A tramuntanades. Per tant, amb baixes pressions a la zona del Golf de Lleó i Gènova i altres pressions cap a l'Atlàntic i al mar Cantàbric. Per tant, és allò de les isobres juntes, un vent perpendicular a la serralada de pirinenca que pot assolir aquestes ratxes tan importants a alta muntanya, com dèiem, superiors als 120, 130, 150 i fins a 180 km per hora. Aquestes situacions sinòptiques a sobre van acompanyades d'entrada d'aire fred, de vents del nord, per tant, situacions hivernals i situacions molt fredes. També de nevades, poden anar acompanyades de nevades, la típica nevada que normalment és més intensa que ara nord del Pirineu, però salta, si les entrades aquestes de fred són entrades de nord, són molt intenses, i allò que hem dit alguna vegada del jet polar, d'aquest corrent transportador de l'aire fred, no passa perpendicularment als Pirineus, doncs encara accelera més el vent i encara fa saltar la nevada més a cara sud. No només és important, com dèiem, la situació meteorològica del moment, sinó també el que ha fet setmanes prèvies. Si te'n recordes, abans hem dit que perquè un torb sigui encara més de risc, el que fa falta és que el sòl, el terra estigui molt innivat, que hi hagi molta neu. Per tant, si les setmanes prèvies al fenomen hem tingut nevades importants i la neu encara no està molt assentada, molt ajaguda, molt compactada, el torb encara pot aixecar més neu i pot fer més dures aquestes condicions. Vale?
Això vol dir que el torb només es dona si hi ha hagut unes grans nevades o no? O es pot donar encara que aquestes nevades no hi hagin sigut?
Aviam, es dona el fenomen del vent fort. O sigui, el vent fort a muntanya és un fenomen en qualsevol època de l'any i és un fenomen, una situació meteorològica de perill en qualsevol època de l'any. Perquè és on el torb ha d'haver-hi neu. Perquè una de les conseqüències del torb és que aixeca aquesta neu i que fa que per això es perdi la visibilitat.
Ah, carai. Vale? Per tant, sí que cal que hagi nevat, perquè hi hagi aquest torb.
Exacte. Cal que hagi nevat, potser a vegades no pas que caiguin 2 metres de neu, només amb una nevada de 30 centímetres o por ahí, i ja n'hi hauria prou, i més sobretot en nevades recents, quan la neu encara no està molt compactada. La majoria d'aquests episodis documentats s'han donat en els mesos de novembre i març, vale? O sigui, els mesos hivernals. Final de tardor, hivern i inici de primavera. I excepcionalment a l'abril. Hi ha alguns documentats als mesos d'abril, però excepcional. Destaquen condicions de temperatura d'entre menys 5 i menys 15, menys 20 graus. Estem parlant d'alçades de 1.500 a 2.500, 2.600 metres d'alçada, majoritàriament. Recordem que la pica d'estats té algo més de 3.000 metres, pica d'estats i la Neto, per tant, si parlem del Pirineu estem parlant d'aquestes alçades. Temperatures de sensació, o el que s'anomena wind chill, de fins a 30 graus sota zero.
Déu-n'hi-do, és gairebé el doble, eh?
És gairebé el doble, sí. Perquè les ratxes de vent poden oscil·lar entre els 100 i els 180 quilòmetres per hora.
Quin panorama que ens estàs muntant, Sergi.
Sí. Un panorama molt, però que s'ha de ser conscient, eh? La majoria d'episodis, evidentment, s'han donat al Pirineu, i molt més incidència al Pirineu Oriental. Ja sabem que la tramuntana pica molt més en el sector oriental dels Pirineus. Però també trobem, per exemple, que els anirem repassant, un cas al Montseny.
Ah, carai, per tant també es pot donar a altres llocs.
A altres llocs, amb la condició aquesta que hi hagi neu acumulada. Ja sabem que el Montseny a vegades, en situacions de llevant que porten aire fred, també pot acumular grans quantitats de neu. El Turó de l'Home està al voltant de 1.700 metres sobre el nivell del mar, per tant ja és una alçada que pot deixar un gruix considerable, i en situacions, per exemple, de nord-est o por ahí, o inclús situacions de l'oest, perquè el Montseny piquen molt els vents de ponent, també es pot donar aquest fenomen. Mira, segons un estudi portat a terme per en Ramon Pasqual, que és meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia i actual director del Centre Territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya, que es troba allà a la Villa Olímpica, podríem dir, al costat del Port Olímpic, i han documentat 11 episodis de torb amb conseqüències mortals a Catalunya.
Carai, quins són aquests?
En fem un repassillo. Va. Som-hi. El primer està documentat al segle XIX, al Nou Creus, que és el Pirineu Oriental, on en aquest cas van morir 9 muntanyencs. En aquest cas hi ha poqueta informació, perquè es tracta d'un episodi del segle XIX, sí que hi ha escrits i por ahí, però encara falta una mica de concreció, no? El segon episodi és del 17 de febrer de l'any 1930 i es va donar a la Tossa d'Alp. En aquest cas va morir un esquiador en aquesta zona. El tercer cas és aquest especial, perquè es va donar al Matagalls, al massís del Montseny, el que dèiem abans, el 6 de març de 1944, i aquí en aquest cas hi van morir-hi 2 esquiadors a dalt al Montseny, amb vent. Aquest, segons està documentat, és una situació de nord-est, de vents de gregal, i se suposa que hi havia molta neu acumulada d'alguna llevantada anterior. El següent cas es tracta del 27 al 30 de desembre de 1968, on van morir 3 alpinistes a la gorja del Freser. Accident que es va repetir al mateix lloc el 8 de març del 1970, on va morir un altre alpinista.
Quina casualitat, no? Que fos amb res 2 anys de diferència.
I al mateix lloc. Això vol dir que hi ha determinats llocs que són més susceptibles, més proclius, a que les condicions siguin més dures, a que el torb bufi amb més força i, per tant, més perillosos davant aquesta situació, no? El 26 de novembre de 1978 van morir 3 alpinistes al Costa Bona. I el 31 de desembre de 1979, és a dir, un any després, 3 alpinistes més van morir al Torreneules. Si fixeu, és quasi tot Pirineu Oriental, Pirineu de Girona. Mira, el 4 de novembre de 1984, ara fa 41 anys aproximadament, tenim l'únic cas registrat de torb amb situació d'est. En aquest cas, un alpinista va morir al Puigmal, al cim del Puigmal. O sigui, és l'únic que em situés, eh? Ja veiem que totes les altres situacions són situacions de nord.
De tramuntana.
Exacte. El 23 de desembre de 1983 va ser prop de Caralps, on van morir 2 persones. I el 16 d'abril de 1992, que és l'episodi més més antic, com si diguéssim, més tardà. L'any 92 va ser un any excepcionalment plujós, també va ser un any fred, un any amb molta neu al Pirineus, sobretot que va durar fins a primavera, i uns episodis de pluja que, intensos, que van durar pràcticament fins una setmana abans de la inauguració dels Jocs Olímpics. El maig i el juny destaquen entre els més plujosos dels darrers 100 anys a bona part de Catalunya. Per tant, tela la primavera de l'any 1992.
Clar, ja s'estava preparant, no?, tot aquest escenari perquè es produís un torb.
Exacte, perquè es produís un torb. En aquest cas, un alpinista va perdre la vida al massís del Canigó. I ara entrem en el cas que obríem aquest programa, no?, el que ens ha motivat parlar del torb avui, i és que l'accident més important de tots va succeir entre el 30 i el 31 de desembre de l'any 2000, o sigui, el cap d'any del 2000-2001, quan entrava en vigència l'euro, per entendre'ns, al Balandrau, en aquest cim del Pirineu Oriental, zona de Vallter, zona de... ja ho situeu més o menys, Van morir 9 alpinistes en la tragèdia més important documentada fins ara al Pirineu. En aquest cas, el pas d'una baixa, pressió, des del Cantàbric fins al Golf de Lleó, va provocar l'entrada sobtada de tramuntana, que va arribar a superar, tenim la xifra, que va superar els 170 km per hora a Portbou. És, si no recordo malament, és el quart registre, la quarta ratxa de tramuntana més elevada dels últims 30 anys en aquesta estació meteorològica. Per tant...
Sí, sí, és que ara anava a dir 170 km per hora, això és molt.
És molt, eh? Estem en un episodi. La ratxa més alta a Portbou són 202 km per hora del dia del Claus, del 24 de gener de l'any 2009. Aquest és la xifra més important. Però en el cas, per exemple, va ser en el cas del novembre, crec que era 13 de novembre del 2004, no es va poder mesurar perquè va rebentar l'anemòmetre, o sigui, es calcula que va ser...
Que va ser encara més forta,
encara
no?
Més forta la ventada, però en aquest cas estem parlant de la tercera, quarta ratxa més elevada en aquesta estació, per tant, ja et dona fe de la magnitud que va tindre aquest episodi de tramuntana. I amb el fet que les setmanes prèvies hi havia, per la Puríssima i després de la Puríssima aproximadament, hi havia hagut una nevada de llevant molt important al Pirineu, com la que va caure aquest desembre, per exemple, que havia acumulat entre 1 i 2 metres de neu.
Déu-n'hi-do. Per tant, teníem aquí les condicions perfectes, no?, perquè es produís aquest torb.
Exacte. Com si heu llegit el llibre, o heu vist el documental, o veureu la pel·lícula, no farem molts spoilers de lo que passarà, però en principi el que relaten els excursionistes, en aquest cas el que va sobreviure, que va ser en Vilà, que va ser l'única persona, que era una jornada que van començar molt bon temps.
Clar, perquè a l'alta muntanya ja passa això, no?, de que el temps pot canviar en qüestió de segons.
A tot arreu canvia el temps en qüestió de segons. El que passa que hi ha llocs que és més perillós que canviïn segons que l'altre. O sigui, un pescador també et dirà que dintre mar el temps canvia en segons i d'un moment per l'altre pot venir una onada forta o una ratxa de vent i la barca se'n pot anar a Norris, no? O pot ser perill, o pot vindre boira, o pot vindre el que sigui. El fet és que el dia va començar estable, va començar clar, va començar d'allò. Aleshores, quan passen aquestes borrasques, els trànsits de les depressions acostumen a ser ràpids. I va passar ràpid, i només passar la borrasca, aleshores va arribar aquest canvi de temps a partir de migdia, de forma sobtada i de cop, de forma violenta. I és això el que va sorprendre, en aquest cas, a la gent que estava a muntanya aquell dia, i el que va fer, malauradament, que parlem d'aquest accident tan gran, no?, o tan bèstia com és en aquest cas. També dir que és una situació no només perillosa perillosa pels muntanyencs, però també es converteix en una situació molt perillosa pels equips de recerca i els equips de salvament.
Clar, perquè efectuar tasques de salvament en aquestes condicions també és per a les persones que estan salvant.
Exacte, per exemple, helicòpters no poden volar fins que no passi l'episodi. O sigui, van haver de començar la recerca un cop a l'episodi ja havia anat a la baixa, que ja han passat, calcula, 24-48 hores.
Exacte, com moltes persones potser ja s'han mort.
I ja no aguanten fins aquell termini. Per tant, hem d'anar al... s'ha de tindre en compte tots aquests aspectes. Mm-hmm. I també que en aquell mateix episodi van morir tres persones més. Una a Portainé, al Pirineu de Lleida, una al Pirineu Aragonès i una altra al Pirineu Francès. Per tant, en tot aquell episodi és van morir 12 persones a muntanya. És l'episodi de torb i accident de muntanya més important de tota Europa i un dels més importants al món.
Déu-n'hi-do.
Ja que hi ha hagut, el del Balandrau. Per tant, ens fem el cas, aquests fenòmens, moraleja, reflexió, quan es vagi muntanya s'han de seguir molt detalladament les previsions meteorològiques. Tenim sort que les previsions meteorològiques actuals són força millors que les previsions meteorològiques d'aquell any 2000. Han millorat. Jo no em poso en si aquell any la previsió podia haver estat millor o podia haver estat pitjor. Això no,
clar, això no,
no
sabem,
seri,
no? Si es podria haver predit,
exacte,
que passaria això, no ho sabem.
No ve seri, tampoc en els documentals i a les pel·lícules, tampoc en aquest cas tampoc han sortit tècnics de meteorologia donant la seva opinió.
No ens hi posarem.
No ens hi posarem. Però, sobretot, important, ser conscients de les previsions a muntanya, ser molt conscients del risc d'allaus, amb el butlletí d'allaus que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, també a la Vall d'Aran, al Servei de Neurologia de la Vall d'Aran i d'Andorra. Són centres molt especialitzats. Per tant, en èpoques, en anys com aquest, on ha nevat moltíssim, on hem tingut molts canvis de temps, moltes situacions de vent, millor no fer muntanya. No passa res per no estar, ens farà més o menys ràbia no poder anar-hi, però sobretot, o sigui, no només per tu, sinó només per aquelles persones que t'han de rescatar.
Clar, exacte, no arrisquem, no?, la vida nostra i la dels, dels professionals que ens han, d'emergències que ens han de venir a buscar. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fenomen, el torb, que tanta gent, no?, ja ha deixat la vida amb aquest fenomen, has fet tot el repàs. Ens retrobem el proper Guaita.
Fins la propera.